tot plegat?
Bueno, estava bastant previsible, és a dir, els sondejos s'han complert en bona mesura. El bloc de la dreta ocupa el 44% dels vots, probablement s'emportarà el 60%, si no més, del Parlament, gràcies a una llei electoral de biaix majoritari que s'ha pogut aprofitar molt bé i que els partits, diguem, del que podria haver estat un bloc d'esquerra, centre-esquerra, doncs no han sabut aprofitar per la llei electoral, perquè no s'han pogut posar d'acord o no s'han volgut posar d'acord o les dues coses a la vegada. A mi em sembla que ja han sigut les dues coses. És a dir, amb el 44% t'emportes el 60%. Aquest és la clau. Amb el vot proporcional, com hagués estat aquest Parlament? Doncs pues, diferent. Les lleis electorals són fonamentals, són les que defineixen no només les normes de la lluita política, sinó les que generen les dinàmiques polítiques. I en aquest país, a Itàlia, no hem d'oblidar que en els darrers 30 anys s'ha canviat 5 vegades de llei electoral, 5 vegades. I en aquests moments, una de les coses que ajuden a explicar, un dels factors, potser no el més important, evidentment, però ajuden a explicar aquesta desafecció italiana per la política, els canvis successius de llei electoral són importants. És a dir, tinc testimonis personals, amics meus ahir parlant, que ja quan van anar a votar no sabien ben bé ni tan sols el mecanisme com funcionava, un mecanisme bastant una mica complex. És a dir, un país que canvia 5 vegades de llei electoral en 30 anys és un país que pot embogir políticament i possiblement això també és el que està passant en Itàlia.
Per què creus tu que ha guanyat Meloni? L'ultradreta per el neofeixisme?
Ha guanyat per una raó, perquè, diguem-ne, Itàlia va estar articulada durant un període llarg de temps, des de l'any 45 fins a inicis dels anys 90, per dos grans partits de masses, dos partits de l'antiga, dos partits analògics, no? Partits d'agrupació, de secció, dels partits de sempre, d'antics, no? El Partit Comunista Italià i la Democràcia Cristiana, que superaven els anys 70 cadascun dels dos el 30% dels vots. Entre els dos s'anaven gairebé el 70% dels vots, no? Aleshores, això, amb el final de la Guerra Freda, tot això es va desintegrant. I aleshores, el buit que deixa la Democràcia Cristiana l'ocupa l'empresari Silvio Berlusconi amb un partit que es titula Força Itàlia, que era, com tu bé saps, Jordi, era el crit d'ànim a la selecció nacional italiana. Sí. Si ara quan diem, no, és que el populisme arriba... No, escolti, el populisme a Itàlia va arribar als anys 90, principis dels anys 90, mentre aquí a Barcelona, o a Barcelona, perquè tu estàs a Roma, se celebraven els Jocs Olímpics. Perquè entra en escena un milionari que crea un partit que en realitat era una extensió de la seva empresa amb el nom del crit d'ànim de la selecció de futbol. Allà comença el populisme. Allà comença el populisme, comença allà. Aquest individu, que és un personatge bastant peculiar, com ja està demostrat, no ha creat un partit estable en el sentit de que hagi creat una corrent política arrelada, estabilitzada, amb els lligams orgànics forts amb la societat italiana. És ell. En aquests moments ell té una edat de 6 anys, s'està eclipsant, i amb ell s'està eclipsant el seu partit polític, i per tant s'ha tornat a crear un buit. Aquest buit es veu venir des de fa temps, i aleshores han sorgit dues organitzacions polítiques que eren els seus aliats. Quins eren els aliats de Berlusconi al principi dels 90? Era la Lliga Nord i Aliança Nacional. Aliança Nacional avui es diu Fratelli d'Itàlia. La Lliga Nord es diu Lliga de Salvini, però és el mateix. Són els del nord que no volen pagar més impostos, que volen que els retallin els impostos, i aquesta tradició de caràcter neofeixista, de més aviat amb un discurs de protecció estatal i de sobirania nacional italiana. Això ja estava escrit als anys 90. En el moment que Berlusconi amb la seva, diguem-ne, el seu envelliment, la seva decrepitud, és la decrepitud també de la seva organització política, s'obre una lluita per ocupar aquest espai. Finalment, qui l'ha guanyat? Salvini va intentar-ho, ho va intentar en les anteriors eleccions, no li va acabar de sortir, i ara aquest espai sembla que el pot ocupar els Fratelli d'Itàlia, l'antiga Aliança Nacional, al seu torn, antic moviment social italià. Quina és la diferència? Quina és la diferència? Pues una de les diferències és que aquests tenen una tradició política una mica més lligada, més sòlida. Giorgia Meloni, perquè ens fem una idea, és una persona que des dels 16 anys que fa política. Va ingressar als 16 anys a les joventuts del moviment social italià. És una militant de l'extrema dreta italiana des que tenia 16 anys. Ha amat la política des dels 16 anys. I l'ha amat d'una figura que en aquests moments ja molta gent no li dirà res, però que a Itàlia encara és recordada, que és el Giorgio Almirante, el fundador del moviment social italià, el personatge més rellevant del corrent feixista als anys 70, un gran orador, un personatge vinculat directament a Mussolini durant el període de la República de Saló. O sigui, per tant, arriben uns que tenen tradició política, que en el fons, totes les coses acaben funcionant més o menys igual. És a dir, aquí el que acaba guanyant és el que té una mica d'ofici, no? I això, qui té més ofici avui a la dreta italiana? Aquesta dona, i ha guanyat, ja està.
Pablo Iglesias.
Bueno, o sea, creo que es bastante sensato lo que está diciendo Enric. O sea, por una parte hay que retrotraerse a lo que Enric llamaba el populismo en Italia, y esto es básicamente que un delincuente propietario de todo un grupo de comunicación, de varias televisiones y medios afines, decidió presentarse a las elecciones para poder defenderse mejor de las acusaciones de las que era objeto, y enseguida armó una alianza con las dos fuerzas políticas con las que sigue aliado en este momento, la Liga Norte, que entonces era una fuerza independentista del norte de Italia, y el partido de Gianfranco Fini, Alleanza Nazionale, que era el partido heredero del MSI, que hoy capitanea, llamándose Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Ese es el bloque de las derechas que se lleva moviendo en Italia desde hace muchos años en franjas de apoyo electoral similares, y que en este caso vuelve a llegar al poder, no tanto porque hayan tenido un extraordinario apoyo electoral por parte de los italianos, sino porque han concurrido una vez más en bloque, en un contexto muy particular y con un sistema electoral que favorece este tipo de coaliciones, porque buena parte de los diputados se eligen mediante un sistema mayoritario. Pero lo que ha ocurrido en Italia ahora es algo que viene de atrás y que, a mi juicio, tiene básicamente que ver con la normalización de la delincuencia y el fascismo. Berlusconi es la normalización de un delincuente. O sea, aquí podemos escandalizarnos de que sea un tipo condenado por corrupción de menores, pero nadie ha hecho nada por evitar que sea el propietario de dos de las televisiones más importantes en España, no en Italia, en España. Y al mismo tiempo, antes yo mencionaba cómo se recibió mediáticamente, incluso en medios de comunicación supuestamente de centro izquierda, la victoria de un demócrata como Alexis Tsipras en Grecia, hablando de desestabilización, de desgracias, y creando, digamos, toda la cobertura mediática para la agresividad de la que fue objeto, mientras que en el caso de Meloni vemos que la mayor parte de los medios de comunicación, y ya incluso muchos periodistas, lo normalizan diciendo, bueno, es que cómo se autodenominan ellos, que se autodenominan centro-derecha o derecha, y vemos además cómo hay, vamos, es que en televisión española estaban hablando de Meloni como centro-derecha, y se pone el acento en que se habría moderado, porque moderarse al fin y al cabo es estar de acuerdo con la OTAN y de acuerdo con las políticas de austeridad. Creo que en este caso haría falta una mínima memoria histórica. No es baladí que hayan pasado justo 100 años. O sea, parece que tendríamos que poner el reloj en 1922, por lo que eso suponía para Italia y para el conjunto de Europa, y asumir que en la medida en que la ultraderecha empieza a formar parte de los consejos de ministros, de las estructuras del Estado, de las fuerzas y cuerpos de seguridad de los diferentes países, de los bloques judiciales de poder, pues más temprano que tarde la democracia europea pasará a ser historia. Y esto ya no es una cosa de Hungría solamente o de Polonia, esto también es una cosa de Italia, que es la tercera economía de la zona euro, podría serlo de Francia. No hay que olvidar pues que Le Pen es la principal fuerza de oposición en este país, y podría serlo en España en los próximos meses, porque, ojo, todas las encuestas, menos las de Tezanos, dicen que habría una mayoría absoluta del Partido Popular con Vox. Si alguien piensa que los aliados de Berlusconi, Meloni y Salvini en España van a hacer políticas muy distintas aquí, pues es que es enormemente ingenuo.
Enric Juliana, t'agraeixo molt que ens hagis acompanyat avui aquí al món a RAC1 per analitzar aquest resultat segons la teva perspectiva d'aquestes eleccions d'Itàlia. Moltes gràcies, Enric, una abraçada molt forta.
Moltes gràcies, bon dia.
Bon dia. Per cert, que hi ha hagut moltes reaccions d'arreu sobre la victòria de Meloni, que ja n'ha parlat és, no podia ser d'una altra manera, Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de Madrid, aquest matí en un esmorzar informatiu que està seguint l'Arnau Mañé a Madrid. Hola, Arnau, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, ella també hi ha volgut dir la seva i ha analitzat aquesta victòria de l'ultradreta a Itàlia. Ha estat en un esmorzar informatiu del Mundo. La presidenta assegura que no l'ha sorprès perquè és la tendència a tota Europa. Això sí, responsabilitza les coalicions d'esquerres.
Hay algunas partes del discurso que a lo largo de los días fui escuchando y que efectivamente no casaban con el mío, pero otras partes del diagnóstico de la situación de Italia, que comparten muchos países de la Unión Europea, sí.
En aquest cas escoltàvem com Ayuso donava l'okay, o deia que una part del discurs de Meloni ella el compartia, això sí, l'altra part diu que no, i ara sí, escoltem, si et sembla, el tall en què responsabilitza les coalicions d'esquerres.
Este es el titular de esta noche italiana, el desastre de los socialistas fusionados hoy con la ultraizquierda. Por toda Europa los socialistas están desapareciendo y fundiéndose con la ultraizquierda en una estrategia incomprensible que les aboca a desaparecer. Y en ningún lugar como en España para comprobar lo que este binomio es capaz de hacer, el daño que causa cuando se instalan las instituciones.
De fet, avisa que si Pedro Sánchez es posa al capdavant de la Internacional Socialista, la tendència a tota Europa serà la mateixa.
Molt bé. Gràcies, Arnau Mañé, a les 10:11. Algun comentari a la sala?
Home, a mi em faria gràcia saber quins són exactament els comentaris o la part del discurs de Meloni que comparteix Isabel Díaz Ayuso. Perquè, clar, jo crec que és determinant ideològicament, des del punt de vista pràctic, etc. I si ella creu que si el president Sánchez és el president de la Internacional Socialista serà la gran catàstrofe, l'està fent molt important, eh? Jo crec que li està donant una rellevància que ella mateixa no ha calculat.
I després hi ha una cosa que és, en fi, que no s'entén. És a dir, ella troba un horror, diguem, que els socialistes vagin del bracet dels partits que ella anomena d'extrema esquerra, i en canvi li sembla el més normal del món que la dreta vagi amb l'extrema dreta.
Exacte. Vull
dir, pues, fantàstic.
Bueno, és que ara millor ella en diu centre-dreta.
Sí, sí.
Pues està descentrada.
Un factor que fa bastanta ràbia quan ets dona és que hagi de ser la primera ministra italiana d'extrema dreta, una dona, a mi em fa molta ràbia com a dona, diguéssim. És a dir, que aquest discurs el faci una dona amb el discurs agressivíssim d'aquesta persona al voltant de qüestions de gènere, de drets, quan som encara una meitat d'aquesta humanitat amb regressió aquests dies que estem veient com les dones iranianes valentes estan lluitant per la seva llibertat, em fa posar els pèls de punta pensar que una dona estigui dient els disbarats que està dient aquesta, i que hi hagi evidentment moltes dones a Itàlia que l'estiguin votant, eh?
Què farà? Perquè els que diu encara queden en un dir, però és que aquesta dona farà coses que jo crec que faran retrocedir drets a totes les dones.
La qüestió de l'avortament que acabem de veure,
jo estic d'acord amb tu, es fa
que
molt poc
possible, és possible que aquesta dona acabi, perquè a Itàlia la qüestió de l'avortament ja sabem lo complicat que és, quan tenen un 70%, em sembla, dels ginecòlegs dient que fan objecció de consciència, no?
A la pública, segurament.
El reconeixement, per exemple, de la violència de gènere.
Sí, sí.
Una cosa bona vida. Anna Buch, que volia dir alguna cosa aquí a Roma.
Sí, després és molt interessant, no?, la concepció que té Giorgia Meloni de les dones com a mares. Està obsessionada amb la idea de la maternitat i ho hem vist ja a regions on governen. Ells diuen que no posaran, no impediran la llei 194, que és la que permet avortar en Itàlia, però ja estan donant algunes pistes del que, sense abolir aquesta llei, poden arribar a fer, que és complicar encara més l'avortament. Com dèieu, 70% dels ginecòlegs són objectors de consciència. A Itàlia això és perquè en la majoria dels hospitals catòlics es premien, els postulen els metges objectors, i és un tabú cada vegada més gran. A la regió de les Marques ja hem vist com, per exemple, avortar de manera farmacològica és més difícil des que estan germans d'Itàlia.
Algun comentari a Luca Brizzi?
Sí, mira, just ara estava arribant la dada que Fratelli d'Italia seria el primer partit in 10 regions. Movimento 10. Movimento 5 Stelle in 7 e il Partito Democrata in 2. C'è una fotografia, io credo, sociologica molto importante. Senza dubbio, come diceva Enric Giuliana, concorreixa la che è la legge elettorale. Della cinque che diceva Enric, hem de ricordare che 2, la terz'ultima e la penultima, il famoso Porcellum, la porcata, e l'Italicum, van tenir sentenza del Tribunale Costituzionale che la definiva illegittima. Il fatto è che questa è una legge che non agrada a ninguno, però è la legge che c'è in aquest momento, e è curioso che il Partito Democrata non hagi sapiguto creare coalizioni per potersela giocare amb la coalizione de centrodreta. Io, mirant també a la coalizione, miro già al futuro. Italia è già acostumata che lo che sembra una certezza després de les eleccions, durant la legislatura es converteixa i cambia tot, dal blanc al negre e dal negre al blanc. La coalizione de centrodreta ha mostrato alcune esquerdes in politica exterior, Forza Italia e la Lega in un sentito i Fratelli d'Italia in un altro, però també in temes di politica economica. Sarà interessant veure com la Lega evoluciona, perquè el lideratge de Salvini s'ha acabat. Jo crec que nel properes setmanes, propers mesos, hi haurà d'alguna manera un joc de força. I també dins de Forza Italia s'ha de veure, quan Berlusconi ja no hi sigui, què passarà amb aquest partit, que ha mantingut a les eleccions més del que es pensava, però Berlusconi no és eterna. Per tant, aquesta coalició de centrodreta mantindrà aquesta força o evolucionarà? Jo crec que serà una altra legislatura interessant de seguir.
Un dels fundadors de Força Itàlia, Antonio Tajani, ha passat per Onda Cero aquest matí, i a la pregunta de si Germans d'Itàlia és un partit de l'ultradreta, Tajani, com a soci de la coalició, ha dit això.
No, és l'extrema, és la dreta. És una dreta europea. Ella és la presidenta del Partit Conservador, que votó també en favor de Roberta Metsola, presidenta del Parlament Europeo. No es extrema derecha, es derecha. Nosotros estamos en el centro, estamos en el Partido Popular.
Vaya. Que voldria preguntar-li al senyor Tajani qui és, doncs, l'extrema dreta a Itàlia.
Bueno, l'extrema europea. En fi, un moment, perquè col·locarem a la tertúlia una experta en la ultradreta italiana, que és la Alba Sidera, que és una periodista que ha estat autora del llibre Feixisme persistent, radiografia de la Itàlia, de Matteo Salvini. I després d'aquesta conversa que mantindrem, parlarem de violència i d'aldarulls al carrer. I concretament el que ha passat aquesta nit passada. Aquesta nit passada hi ha hagut detencions, però tenim en compte que hi ha una quantitat de concerts a la ciutat de Barcelona que acaben a les tantes de la matinada. No ha passat, sortosament, res greu. Sí, la nit anterior. I després en parlarem amb la Mònica Terribas, amb el Màrius Carol, amb la Teresa Cunillera, amb el Pablo Iglesias i amb l'anterior conseller d'Interior, amb el Miquel Samper. Un moment.
Tornen les classes de pilates, els caps de setmana a la ciutat. La rutina no està gens malament quan tens tranquil·litat. I encara més amb l'alarma de Movistar ProSegur, perquè t'avisen abans de 29 segons. I si calgués, truquen per tu a la policia. Contacta-la amb aquesta superoferta de 9,90 euros al mes fins al 2023. Promoció d'unitats limitades. Consulta les condicions a movistarproseguralarmes.com o truca al 900-200-730.
Quins preus tan bons atenen a Aldi.
Esclar, aquí tens qualitat, sempre al millor preu.
Com les pastilles per rentavaixelles tot en un de la nostra marca Esselt a només 3,29 al pack de 36 pastilles. Aprofita i consulta el fullet amb les nostres ofertes a Aldi Ponés. Així de fàcil, així d'Aldi.
A Vitaldent volem saber què hi ha darrere del teu somriure. Només durant aquest mes tens un 20% de descompte en l'ortodòncia si vens a les nostres clíniques. I per als nostres clients encara hi ha més.
La confiança de portar els meus fills a la mateixa clínica a la qual vinc des de sempre.
La seguretat que la meva ortodòncia està supervisada per grans professionals.
La il·lusió de veure el resultat final del meu tractament gràcies a l'última tecnologia.
Demana cita al 900-101-001 i vine a Vitaldent.
Vols deixar de pensar en quina hora poses una rentadora o un rentaplats? Il·lumina la teva factura de la llum amb plaques solars de Solideo i independitza't dels de sempre. Ho has de fer.
Ato vol donar les gràcies als que reciclen, als que fan el que calgui per deixar de contaminar, als que compren productes de proximitat i a tothom qui s'esforça per ser més sostenible. Ato ha reconvertit la seva granja Mas La Coromina en una ramaderia ecològica per poder oferir-vos la seva llet eco 100% catalana. I ara, descobreix la nova llet fresca Ato Ecològica.
Doncs, com vols que te'l talli?
Doncs mira, vull el serrell curtet, curtet i molt marcat. Els cabells per sobre de l'espatlla llisos, llisos. I també amb tanyeses de negre ens abeja. I posats a fer amb maquilles al contorn dels ulls, així, estil egipci.
Vaja, un look com el de la Cleopatra.
Això, com el teu.
Nou Rasca Cleopatra de l'11, amb premis de fins a 100.000 euros i molta diversió. El Rasca Cleopatra està de moda.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti i a més de tenir la millor assistència del mercat des de només 180 euros, ens regalem revisions i manteniment il·limitats durant un any. Verti, estalvia temps i diners.
El perquè de tot plegat.
Són les 10 i 20. He de deixar marxar la Nabuc perquè a les 11, d'aquí a menys de 3 quarts d'hora, sortirà el derrotat, Enrico Letta. És així, Anna?
Sí, també a la mateixa hora Matteo Salvini des de Milà, que és l'altre gran perdedor de la nit. Per tant, molt atents. Aviam què faran i quines reflexions obriran dins els seus partits.
Alguna cosa més que vulguis comentar abans de marxar?
Només que parlàvem abans de que si l'esquerra hagués sumat podria haver-hi partit, i és realment així. Es va decidir molt ràpid que no es podia pactar entre el Partit Demòcrata i el Moviment 5 Estrelles quan va caure el govern de Mario Draghi, perquè va ser tot molt precipitat, va caure de manera molt ràpida, ningú va arribar a entendre l'argument realment per al que va caure. I repetir que si avui haguéssim tingut una coalició entre el Partit Demòcrata del Moviment 5 Estrelles i potser també els de centre, estaríem parlant d'un futur d'Itàlia totalment diferent.
Gràcies, Anna Buch. Fins demà. Que
vagi
bé.
Gràcies.
Afegim a la conversa a la corresponsal del Punt Avui a Roma, és periodista especialitzada en extrema dreta, Alba Sidera. Alba, bon dia i moltes gràcies.
Hola, bon dia.
Ets l'autora del llibre Feixisme persistent, que explica l'evolució del feixisme a Itàlia des de Mussolini fins avui. S'ha definit a Giorgia Meloni com a neofeixista. Però exactament quins són els llaços que té amb el feixisme ara?
Sí, a veure, Giorgia Meloni ha tingut sempre una relació desacomplexada amb el feixisme, no? Hi ha un vídeo que s'ha fet famós ara aquests dies de campanya, de quan tenia 19 anys, que deia que per ella Mussolini era el millor polític que havia tingut mai a Itàlia, no? I això, doncs, és perquè Fratelli d'Itàlia és un partit, per exemple, el símbol del partit és una flama, és la flama tricolore, que és el símbol del moviment social italià, no? O sigui, el símbol del feixisme. I les seus de Fratelli d'Itàlia estan plenes de bustos de Mussolini, vull dir que és una relació directa, i cada dos per tres hi ha algun dirigent de Fratelli d'Itàlia que fa la salutació feixista, no? Per tant, Giorgia Meloni té una relació desacomplexada amb el feixisme com tot el partit. I ella, doncs, ara està intentant mostrar una cara més amable, no? Per exemple, Steve Bannon, el 2018, que va venir aquí a Roma a la festa de Fratelli d'Itàlia, va dir que Meloni seria la cara racional d'aquesta internacional reaccionària, no?, que estava preparant, i és una mica, doncs, el que pretén ser Meloni, això, una cara que pot semblar, doncs, més amable o més... Això que, per exemple, tothom està lluant la seva coherència, no?, en el sentit que és una política que tota la vida ha sigut coherent amb les seves idees, que són d'extrema dreta, però és coherent.
Quan estem parlant de... Clar, ara ho comentaves, no?, durant la campanya ha fet un esforç, ella, o almenys el que hem pogut veure, és per presentar-se com una líder de la dreta moderada. Això és cosmètica, no?
Sí, sí, totalment. I a més, jo crec que ha sigut en gran part per culpa de com Itàlia ha començat a percebre que se la veu des de fora, no? Perquè aquí... és que jo faria partir tot plegat des de una mica més endarrere, no? O sigui, a Itàlia hi ha un blanquejament del feixisme, una normalització. Per exemple, no, que ara sorprèn molt que estiguin dient que és la coalició de centre-dreta, no? Però és que això es diu des de sempre, des de que va començar aquesta coalició, que va ser això, com abans recordava, el 94, quan Berlusconi va arribar al poder, ja ho va fer amb Fratelli, bueno, amb els Alianza Nazionale i amb la Lliga Nord, no? I ja llavors va ser un gran escàndol, perquè deien, no?, les cròniques d'aleshores diuen, ostres, els feixistes han arribat al poder, però això mica en mica es va anar... normalitzant, no? Sobretot gràcies també a la influència mediàtica, al monopoli mediàtic de Berlusconi. A Berlusconi, la seva visió del feixisme és que Mussolini va fer moltes coses bones. I això ho ha arribat a dir fins i tot davant de supervivents de l'Holocaust. En un acte d'homenatge a les víctimes de l'Holocaust, el 2013, va dir que Mussolini havia fet moltes coses bones. I aquesta visió de feixisme és la que ha anat... permeant en la societat italiana, no? Hi ha hagut un procés de blanqueig tan bèstia que, per exemple, a la festa de Fratelli d'Itàlia de l'any passat, que és una festa, o sigui, és com un congrés molt gran, que fan xerrades i això, hi va anar la plana major del poder polític i mediàtic d'Itàlia, no? El director del principal diari, el president de la patronal industrial, i també els últims exprimers ministres, i també Enrico Letta, el líder del centre-esquerra, que té molt bona relació personal amb Giorgia Meloni, no? Vull dir que el procés de blanquejament és realment brutal. Vull dir, hem de pensar que Enrico Letta va haver de dir, per com va començar la conferència que va fer a la festa de Fratelli d'Itàlia, o sigui, ens hem d'imaginar que és com si Pedro Sánchez hagués anat a la festa de Vox, no? I va començar dient, he de recordar que som adversaris, tot i la bona sintonia que tenim. Vull dir que realment aquí Giorgia Meloni se la veia com una líder... això, que anava cap a la presidència del govern. I va ser, per tornar a l'altra pregunta que em feies, va ser quan, durant la campanya, els mitjans internacionals van començar a dir ei, que aquesta té molts lligams amb el feixisme, que aquí es va canviar l'estratègia. I llavors va ser quan Enrico Letta va dir ai, sí, és una amenaça per la democràcia. Però, clar, això no té cap credibilitat, no? I perquè si ja, o sigui, ets mateix que l'has blanquejada, llavors no pots dir... hi ha perill que torni al feixisme, no? És una mica el resum de tot plegat, no? Que hi ha hagut, diguéssim, que l'han acompanyat des dels mitjans, que tots defineixen centre-dret a la coalició des de... O sigui, els mitjans també progressistes, no? Tothom. És una normalització que hi ha hagut. Fins i tot per part del centre-esquerra.
Et preguntava si és cosmètica aquest gir cap a la dreta moderada... Però sí que t'he de preguntar, que segurament que és la pregunta que molta gent es fa avui, que és que per què ha guanyat a Itàlia, tu que vius aquí, per què ha guanyat a Itàlia aquesta senyora?
Sí, però segurament per una confluència de factors, no? Però jo crec que això, d'una banda, perquè està tan normalitzat el feixisme que no es veia com un perill, llavors, per incompareixència de l'adversari, vull dir, el centre-esquerra no ha sabut unir-se ni tampoc ha sabut plantejar un projecte polític, no? De fet, Enrico Letta va començar la campanya amb una foto de Draghi i dient això, doncs, que ells serien els continuadors de les polítiques de Draghi, no? No han tingut un perfil ideològic clar. I llavors també perquè... Giorgia Meloni va ser l'única que va quedar-se a l'oposició quan hi va haver el govern d'unitat nacional de Mario Draghi, no? I per tant, això li va treure molt de pes a Salvini, perquè hem de pensar que, com ja heu comentat, la coalició d'extrema dreta té els mateixos percentatges. Per exemple, quan vaig escriure el llibre jo, que era el 2019, vaig publicar al febrer del 2020, els mateixos percentatges que donava el llibre són els que han acabat passant, no? Vull dir, és que és tot...
Per tant, és un traspàs de vots entre els uns i els altres, no?
Sí, sí, totalment. O sigui, és la mateixa... Un 44-45% dels vots ja el tenen des de fa 3 anys. El que ha canviat és que els vots que ha perdut la Lliga els ha agafat Meloni, no? Perquè durant el... Bueno, a més també per les simpaties de Salvini amb Putin, no? Que això també l'ha perjudicat molt durant aquests dies, durant aquesta època, i sobretot això, perquè Meloni era a l'oposició i, per tant, no es veia perjudicada. O sigui, hem de pensar que aquest tipus de partits no fan gaires propostes, no? O sigui, fan política criticant tota l'estona. I clar, Salvini ja no podia criticar perquè era dins del govern, no?
T'agraeixo, no sé si algú ha de fer algun comentari a l'Albacidera, aquesta periodista corresponsal del Punt Avui a Roma, periodista especialitzada en extrema dreta, que ara parlava del llibre Feixisme persistent, la radiografia de la Itàlia de Matteo Salvini. Algú ha de fer algun comentari?
Felicitar-la. La veritat és que tenim poques ocasions de poder-ho fer. Felicitar-la pels articles que ha estat fent, que han contribuït, evidentment, a l'anàlisi aquests dies i fins al dia d'avui en què parlava precisament del que subratllàvem abans, de la normalització, de la banalització del feixisme, i la seva anàlisi ens ha ajudat a seguir el que avui tristament és una realitat. Per tant, felicitats, Alba.
Gràcies, Mònica.
Molt bé. Moltes gràcies, Alba, per haver-nos acompanyat avui aquí al Món RQ, i fins molt aviat.
Vosaltres.
Gràcies. Algú ha de dir... Espera't, un moment, per tancar-ho. Pere Mas, vols dir alguna cosa des de la Terra?
Ostres, Basté, ara que ja estem acabant... No, jo subscric moltes de les coses que s'han dit aquí. Hi ha un tòpic, si em permets tirar d'un tòpic. Quan passen coses als Estats Units, i aquí es diu que Europa tenim una visió molt simpàtica amb el Partit Demòcrata, després surt un altre tòpic, que és que no podem entendre els Estats Units vistos des d'Europa. Això es diu bastant sovint quan hi ha eleccions allà, quan hi ha l'ascens de Trump i totes aquestes coses. A mi costa d'entendre.
Fins i tot no es pot entendre els Estats Units si vius als Estats Units, que bueno, això sí, és el que realment és possible. Greu.
Però això em conduïa a pensar que entendre això a Itàlia és molt complicat. O sigui, el Juliana parlava de la desafecció causada pels canvis dels sistemes electorals. O sigui, és que ningú entén això dels canvis dels sistemes electorals. O la caiguda de Draghi, amb perdó, encara tampoc està molt clara perquè es va produir. Llavors, que la gent vagi a votar amb l'estómac, amb no sabem bé què, o segons quins paràmetres, és forma part d'aquest desconcert. Això d'una banda. I de l'altra, aquí hem parlat molt de la normalització mediàtica. Doncs sí, el llenguatge i la terminologia. A veure, aquí estem parlant de si centredreta, postfeixistes, neofeixistes... Hi ha un cert cinisme amb el nom. O sigui, són fatxes, són feixistes, és un trifatxito, i crec que s'ha de dir una certa claredat. I això també passa aquí. M'agradaria recordar que Vox està governant i està a les institucions espanyoles, i que hi ha hagut molts moments on Ciutadans o el Partit Popular, quan els convenia i se sabia que havien de pactar, posis el cas d'Andalusia o de Castella-La Manxa, a la que un periodista els hi preguntava quan un periodista li preguntava si això era ultradreta, bueno, sí, però no, per aquí, per allà, vol dir que ja fa molt de temps que aquesta música de que això no és ultradreta, quan és evident que Vox és ultradreta, que són uns franquistes, no uns prefranquistes, són uns franquistes, etcètera, com es diu això? Doncs ho hem anat blanquejant. I un últim apunt. Algú ha parlat de França, hi ha hagut un moment. No sé si ha sigut el Pablo. Sí, perquè ha parlat de la filla Le Pen i del principal partit de l'oposició. Aquí vam parlar a les eleccions franceses, no sé si ho recordes, Basté, de la preocupació que hi havia amb l'ascens del dret, però el plantejament antifeixista de França, i té moltes coses criticables a França, i ara no faré servir la meva condició de francès per dir allà som millors i fem millor, el plantejament antifeixista de França, quan hi ha la por i quan ve les orelles del llop i quan veu les dents del llop, és molt diferent, des de molts punts de vista, a la República Francesa que a la República Italiana.
Claríssimament, però també la pressió, i abans hem esmentat breument la qüestió de la política migratòria europea, és a dir, quan jo parlava del fracàs d'Europa, és perquè quan hi ha problemes en els països del Mediterrani, el discurs de la Unió Europea no ha sigut sòlid. I no ha donat solucions a Itàlia, i no ha donat solucions a Espanya tampoc, i no ha donat solucions a Grècia tampoc. I aleshores, ara no ens lamentem d'una qüestió que té molt a veure, pel que deia jo abans del discurs simplista de les extremes dretes, que quan tu no ajudes aquells països que estan realment entomant la pressió i no socialitzes això, parèntesi Merkel en un moment determinat de la crisi migratòria, et trobes que la resposta no és la mateixa que França, com molt bé dius, Pere, però tampoc...
Tots els efectes que hi ha allà,
però tampoc el que ha hagut d'administrar Itàlia no és el mateix que el que ha hagut d'administrar a França. I això tinguem-ho present a l'hora de fer l'anàlisi sobre això.
Jo crec que amb aquesta coalició que s'està definint a Itàlia, també és molt important tenir en compte tot el que està passant a Rússia en aquest moment respecte de les decisions que està prenent Putin. És a dir, Putin en aquest moment, jo diria que massa popular no és, el que s'està produint en les desercions, en el que hi ha d'haver internament, que jo desconec, però hi ha d'haver allí molt moviment, els dos que hem nomenat abans, tant Berlusconi com Salvini, que són amics de Putin, quan a Rússia, la Rússia de Putin, es produeixin els moviments que ara són incipients, però que jo crec que poden anar més, de quina manera també poden desestabilitzar aquest govern italià que sembla que va a néixer aquests dies, no? Això?
Pablo Iglesias. Sí.
Dejadme que os cuente una anécdota curiosa para darle a esto dimensión geopolítica. Cuando se estaba produciendo en Madrid la cumbre de la OTAN, estuve cenando con Zapatero, que me dijo una cosa muy interesante. Me dijo, fíjate bien en esa foto de los jefes de gobierno de la Unión Europea que están en la cumbre de la OTAN, vamos a ver cuántos quedan de aquí a un año. Y efectivamente, el primero en caer prácticamente en esa cumbre de la OTAN fue Draghi. Y era difícil de disociar la caída de Draghi de los efectos políticos que la guerra está generando en los sistemas políticos europeos. No olvidemos por qué cae el gobierno de Draghi, que es lo que provoca el adelanto electoral a septiembre y la victoria de esta coalición con Meloni a la cabeza. Yo creo que se puede afirmar que una de las consecuencias que está teniendo la guerra, que de alguna manera ha acelerado algunos problemas económicos y en particular los problemas energéticos, es en la emergencia paradójica de los antiguos aliados de Salvini, que ahora dicen que son todos de la OTAN, pero hasta hace nada, como ocurría con Aznar y con Vox en España, se identificaban con lo que representaba Putin. Es muy curioso que uno de los efectos políticos fundamentales de esa crisis sea que cada vez más países europeos giren hacia gobiernos de ultraderecha. Esto ya no solamente es una cuestión de Hungría, no solamente es una cuestión de Polonia, es una cuestión también de Suecia, que es uno de los países que creó el modelo de la socialdemocracia nórdica, y ahora de Italia también. Yo creo que sería importante no disociar la dinámica que está generando la propia guerra de Ucrania con la transformación hacia la derecha o incluso hacia posiciones de ultraderecha de los sistemas políticos europeos.
En fi, fins aquí les notícies. Un moment, que anem a la publicitat i d'aquí uns moments Miquel Samper, després de parlar d'Itàlia, amb Miquel Samper, amb Pablo Iglesias, amb Mònica Terribas, amb Teresa Cunillera, amb Màrius Carol, parlem del que va passar o el que ha passat aquestes últimes hores, però bàsicament el que va passar la nit de fa 30 hores a la ciutat de Barcelona.
Abans, Jordi, però... a nosaltres també, a la Mònica i a mi, ens agradaria parlar un moment del moviment de les dones iranianes.
Doncs endavant, feu-ho ara mateix, i si no, després de la publicitat, vosaltres maneu, per si
no,
us
no,
maneu
perdona,
sempre.
No, perdona, manes tu. No, però no, si perdona, vols, ho diem ara.
Manera, endavant,
és que
digue'l.
Em sembla que no s'està parlant lo suficientment de la valentia, del coratge, de l'ànim, de la lliçó que ens estan donant les dones iranianes, sortint al carrer en un règim tan totalitari com és l'iranià, amb aquesta valentia i amb aquest coratge. A més, és dir, jo recordo una cantant italiana que no va voler cantar Bella Ciao perquè era una cançó política, s'ha convertit en la cançó de les dones, que
Laura
són
Pausini.
Unes resistents, són partisanes en contra d'un règim dictatorial. I em sembla que no se li està donant el relleu suficient a lo que estan fent, perquè lo que estan fent aquestes dones és d'un coratge i d'una valentia digne, molt meritori i digne de molt respecte.
Sí, només subratllar tot això que està dient la Teresa i dir una cosa que en el Pablo li agrada molt destacar, i a mi també, perquè tenim per defecte precisament posar l'accent sobre el tractament dels mitjans. A Occident tenim tendència en els mitjans d'aquí a mirar-nos molt al malic per proximitat, etc. Però el que està significant aquest moviment hauria de rebre un suport massiu des dels països democràtics a Europa, perquè aquestes noies rebessin l'escalf i la potència mediàtica de suport a través no només de la xarxa, sinó a través dels mitjans tradicionals, perquè no defalleixin. Perquè aquesta història és, aquí s'hi juguen al físic,
no?
I per tant, aquí un moviment com aquest, si estigués passant a França o a Itàlia, estaríem tot el dia parlant-ne, no? Com va passar amb les camises grogues, etc, etc. Però aquest moviment d'aquestes dones requereix un blindatge mediàtic o d'occidental, perquè si no poden prendre molt mal,
soles.
No? Les estem deixant soles. Només volíem dir això.
Estem parlant d'un país que no només hi ha una policia, sinó que hi ha una policia religiosa.
Una policia
de la aquesta
moral.
Policia religiosa et pot agafar pel carrer i no ha de donar cap explicació a ningú. Tenen els seus propis mecanismes per intentar reconduir voluntats. Utilitzen la tortura. I en aquest cas concret se'ls hi va anar. La tortura va ser tan gran amb aquesta noia que simplement portava una mica mal posat el mocador al cap que la van matar. I jo crec que estem assistint a un fenomen interessantíssim des d'un punt de vista de que les dones estan capitalitzant aquesta batalla. Estan sortint al carrer, s'estan traient el vel, s'estan tallant el cabell. O sigui, estan ensenyant-se, se l'estan jugant cada dia, perquè allà quan t'agafen, insisteixo...
Primer, ja saben les conseqüències.
No saps les conseqüències ni saps on vas a parar. O sigui, ja no és l'estat, sinó hi ha una altra cosa pitjor que l'estat, que és aquest món
de la imposició
religiosa, de la moral i de la religió, no? I la veritat és que el fenomen em sembla interessantíssim perquè està desbordant els ayatoles, està desbordant, diguem, la manera... O sigui, no saben com reaccionar. Jo crec que hi ha una certa impotència... Bueno, reaccionen des de la violència, que és el més fàcil, i el que cap amb aquests caps, que si un dia els hi fan l'autòpsia, no trobaran el cervell, pensaran que se'ls hi ha caigut a terra. Però insisteixo, crec que és un dels fenòmens més interessants que estem veient, que és que un tema que s'ha discutit moltes vegades, que tal, les policies religioses, el tema del vel, etcètera, etcètera, hi ha unes dones que davant d'un fet concret agafen i fan i donen una resposta i es juguen la pell. I la revolta és la revolta de les dones. I ho estem veient amb altres moviments molt interessants. No? Hi ha un canvi de protagonisme a la nostra societat.
En dret internacional hi ha un principi que jo penso que s'hauria de revisar, que és el dret a la no ingerència entre estats.
Sí.
No? I aquest dret...
Això queda molt en el paper.
Sí, aquest dret a la no ingerència que hem vist, per exemple, en casos com Turquia, Hongria, etcètera, etcètera, farà que ja sabem que doncs, els estats no intervinguin, no? I justament per això, i perquè no intervindran, el que deia la Mònica, em penso que és imprescindible, és a dir, que hi hagi una resposta global d'allà on pugui ser, per exemple, els mitjans de comunicació, perquè aquestes dones no es poden sentir soles amb una causa tan evident, tan flagrant, de bonomia d'un dret fonamental com el que estan defensant.
Pablo, has de dir alguna cosa sobre el tema?
Yo creo que se puede estar produciendo incluso una revolución en el país. Yo creo que es impresionante ver los vídeos en los que, de alguna forma, pues ha habido una chispa que ha encendido una serie de elementos subterráneos que estaban en la sociedad iraní. Ojo, antes de la revolución islámica era un país con muchísimos sectores progresistas muy avanzados. De hecho, el Partido Comunista de Irán era uno de los partidos más importantes y buena parte de sus cuadros y sus militantes fueron perseguidos. Yo creo que hay que saludar, digamos, todo lo que es un movimiento que quizá pueda tener carácter insurreccional en un sentido claramente democrático frente a la violencia de una teocracia. Yo he visto, es verdad que es muy difícil valorar la calidad de las informaciones, pero he visto en internet que incluso había situaciones en las que los propios policías se unían a los manifestantes y ojalá se estuviera dando más atención a esto.
Sí, també molts homes joves s'han implicat també en la batalla de les dones i sí, crec que és molt interessant remarcar-ho també.
10:42 minuts, un segon, sisplau.
Ni millennials, ni boomers, tots pertanyem a la mateixa generació. Els que estem aquí i ara per transformar el país. La generació dels que somien i fan. Amb els fons de la Unió Europea, milers d'idees estan passant del paper a la realitat. Entra a plandercuperación.gov.es i fes possible el teu somni. Govern d'Espanya.
Vola a Irlanda amb les tarifes baixes de Ryanair directament a Cork, Knock i Shannon. Viu experiències úniques a la costa atlàntica irlandesa entre paisatges imponents i pobles amb encant. Si vols el millor preu, fes la reserva avui a Ryanair.com. S'apliquen les condicions legals.
Un bon motiu per comprar la sirena és estalviar-te fins al 19 d'octubre un 30% en la segona unitat del pack de 4 llums de salmó noruec premium. Que fàcil que és menjar bé!
professional. Ara que els preus no paren de pujar-se, a Bricomart estem al teu costat. Per això ara t'oferim preus encara més baixos en centenars de productes del teu dia a dia i en aquells que tenen un gran pes en el pressupost de les teves obres. Al teu costat, perquè impulsis els teus projectes de construcció i reformes. Bricomart.
Moda multiòptiques. Moda multiòptiques. Moda multiòptiques! Amb Mo veuràs de luxe a qualsevol distància, perquè ara multiòptiques tens ulleres Mo progressives d'alta tecnologia. Mo, només a multiòptiques.
Del 30 de setembre al 2 d'octubre, gaudeix de Tirica. El Festival Hivern d'Alcanar es desenvoluparà a l'entorn de l'Ermita del Remei i el Parc Arqueològic de la Moleta del Remei. I es complementarà amb una taverna ibèrica.
Amb xerrades, tallers didàctics, visites guiades i teatralitzades i espectacles que ens permetran reviure la nostra història i entendre com vivien els nostres avantpassats.
Més informació a alcanar.cat.
Viu les finestres d'una manera nova. Visita l'estudi de Finstral i descobreix les tres qualitats de la finestra perfecta. Bellesa, benestar i sostenibilitat. Per viure les finestres d'una manera nova.
T'esperem personalment en un dels nostres Finstral Studio que hi ha a tota Catalunya. Consulta'ns a finstral.com/studio.
Em fas pensar molt en una persona.
Ja ho sé. Cabells llisos, negres de beja, ulls pintats de blau amb efectes moquiais, el serrallet egipci, les trenetes... M'ho diuen sempre, que sóc clavada a la Cleopatra.
Doncs no, t'anava a dir que ets clavada al meu peixater.
Nou rasca Cleopatra de l'11, amb premis de fins a 100.000 euros i molta diversió. El rasca Cleopatra està de moda.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Aquest hivern et mereixes un creuer MST amb viatges al Corte Inglés. Descobreix la mescla d'avantguàrdia i tradició navegant pels Emirats Àrabs i Oman amb còmodes vols des del Prat. O gaudeix de les perles del Mediterrani embarcant directament des de Barcelona en règim de tot inclòs des de només 449 euros per persona amb taxes incloses. Només la mar. Només amb MST Cruceros. Consulten les condicions a viatges al Corte Inglés.
El per què de tot plegat.
Acabem de seguida. Només Luca Bellezzi, delegat del govern aquí a Roma, agrair la seva presència aquí al Monar RAC1, però abans vol donar unes dades perquè s'està començant a saber, comencem a saber el trasbàs, és a dir, d'on ha xuclat els germans d'Itàlia per poder haver guanyat aquestes eleccions. De quins altres partits?
Sí, el que surt és que per un 40% és des de la Lega, per un 13% de Forza Italia e per un 9% del Movimento 5 Stelle. Era lo che deia, ha sapiguto captare Giorgia Meloni a quel voto antisistema che fa 5 anni si abbia nata capa al Movimento 5 Stelle, che desde Catalunya e desde Spagna sta percepito més come un partito d'esquerra. Aquí a Italia questa collocazione tan clara del Movimento 5 Stelle in un'area d'esquerra fins ara non era clara. Probabilmente a partire d'aquest risultat e dalla campagna elettorale che ha fatto Conte sì che si collocherà meglio in un'area d'esquerra. Altro tema è di come il Diaris Italiana intenta di avere un cambio di strategia e di immagine di Meloni, ossia due caretas, la del congresso di Marbella di Vox e la di una campagna elettorale che ha seguito consigliadoras. Es preveu che probabilmente Giorgia Meloni sarà messa a questa cara, come ha fatto anche Gianfranco Fini quando dirigì Alleanza Nazionale nel 1994, che va portare il partito che forse ex missino, ex della dreta italiana, a posizioni e condannando il fascismo come il male assoluto.
Luca Bellezzi, moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
Moltes gràcies a vosaltres.
Luca Bellezzi, el delegat del govern aquí a Roma. Són les 11:15. Com hem parlat abans, a Barcelona la tercera nit de festes de la Mercè ha estat relativament tranquil·la, sobretot si la comparem amb els aldarulls de la matinada anterior. Recordem que la matinada de dissabte a diumenge hi va haver dos apunyalaments, un de mortal, una cinquantena de ferits i una vintena de detinguts pels aldarulls i els saquejos en comerços. Però aquesta nit també hi ha hagut algun incident. De tot plegat, en volem parlar amb el tinent d'alcalde de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle. Senyor Batlle, bon dia, moltes gràcies.
Què tal? Molt bon dia. Moltes gràcies a vosaltres.
Sabem que aquesta mateixa nit hi ha hagut dos detinguts per haver ferit una altra persona al braç amb arma blanca. Què en sabem fins ara d'aquest apunyalament?
Bé, aquesta ganivetada ha sigut una ganivetada que s'ha produït ja quan s'havia acabat la festa i ja quan s'havien desallotjat els espais de la festa, ha sigut a la Gran Via de dues persones que n'han apunyalat amb una tercera, li ha fet una ferida al braç, és una ferida que en principi no té doncs perill de vida, i per tant doncs, i a més el important és que la Guàrdia Urbana els ha detingut immediatament els dos autors. Això no és un incident greu que del qual en tenim constància en una nit que per lo de més doncs ha tingut una certa normalitat.
Sobre el que comentava, aquest incident, en sabem alguna cosa de les persones detingudes, si tenien antecedents, per exemple, i si coneix com està la víctima i si és una ferida molt lleu?
No, la ferida ha sigut una ferida en el braç, una ferida profunda en el braç, però que no perilla la vida del lesionat. I pel que fa referència als detinguts, evidentment tot això ara es posa en coneixement del cos de Mossos d'Esquadra, que és el que haurà de fer la corresponent investigació.
La nit de més aldarulls i saquejos va ser, amb diferència, la de dissabte a diumenge, fins i tot va haver-hi un mort en un crim que s'està investigant. Què en sabem fins ara, senyor Batlle?
A veure, senyora Pimé, que el mort no guarda relació amb els aldarulls que es van produir posteriorment. És a dir, va haver-hi... L'apunyalament va ser a un quart de quatre i els incidents aquests es van produir cap a tres quarts de cinc. Pel que fa en referència a aquest tema, està doncs el cos de Mossos d'Esquadra també fent la corresponent investigació, per tant, deixem que els investigadors puguin seguir treballant, com sempre lamentar, perquè una vida humana és absolutament irreemplaçable, i per tant es lamentar aquest greu incident que va haver-hi, aquest homicidi que es va produir en la boca de l'estació del metro de Plaça d'Espanya. I després vam tenir la vandalització d'un espai en el carrer Creu Coberta. També he de dir que va haver-hi una reacció ràpida per part de la Guàrdia Urbana, és a dir, va haver-hi la vandalització d'un comerç, però ja a continuació ja va haver-hi la presència de Guàrdia Urbana. Ahir mateix doncs vam establir contacte amb els comerciants, jo mateix vaig parlar amb el president de l'Eix Comercial i he quedat que la setmana que ve ens veurem doncs també per veure de quina manera podem ajustar els diferents serveis perquè aquest tipus de coses no es repeteixin.
Com s'explica que aquest any hi ha hagut aquests aldarulls després del que ja vam viure l'any passat?
Bueno, aquí a veure, primer, el que hem de significar i també de dimensionar els aldarulls de l'any passat van ser de molta gravetat. Aquests han sigut molt concentrats en l'espai i en el temps, i per tant van ser reconduïts de manera molt ràpida. Pensen que l'any passat l'afectació, doncs, conseqüència d'aquests aldarulls van ser doncs, des de l'avinguda Maria Cristina, a part de la zona de la Fons de Montjuïc, l'avinguda de Regis Aulet, l'avinguda Maria Cristina i després doncs, els voltants de la mateixa plaça d'Espanya. Això no té res a veure amb el que ha passat aquest any, evidentment hem de condemnar-ho. I efectivament aquí hi ha un tema doncs, que també com a societat ens interpel·la de quin tipus de gent va a la festa doncs, per doncs, en un moment determinat doncs, delinquir o produir actes de vandalisme. Malauradament aquest és un tema que no és nou a Barcelona i no només lligat a la festa. Desgraciadament a Barcelona, malauradament a Barcelona hem vist en els últims anys situacions d'actes de violència urbana que per descomptat no tenen res a veure amb el que s'ha produït aquest diumenge passat.
Violència urbana a partir de grups organitzats?
Bueno, són grups que molts s'autoorganitzen espontàniament en el moment de la festa, com a conseqüència de la ingesta d'alcohol, o pura i simplement, evidentment, gent que pensa a veure si poden delinquir. Per exemple, el que es va produir en la xarcuteria de la Creu Coberta va ser un acte de pillatge. Allà veure què és el que podem arreplegar. És un tema que ens ha de preocupar. Dient això també, doncs, escolta, podríem també no minimitzar-ho, perquè doncs, això que ho pateix no li pots explicar doncs, que això, si és menor o major del que s'ha produït en altres circumstàncies. Però sí, certament, doncs, hi ha una part de la gent que surt a les nits de festa doncs, que després doncs, tenen aquesta deriva violenta i delinqüencial que ha patit no només a Barcelona, sinó que ho hem vist en altres llocs, malauradament.
Li pregunto la seva opinió com a encarregat de seguretat. Hi ha masses concerts a Barcelona concentrats en poques nits de les festes de la Mercè per poder, des del punt de vista policial, poder controlar tot el que es fa?
Home, està clar que una festa major a tot arreu, i a més, doncs, en una ciutat gran com Barcelona, doncs, evidentment, tensiona el conjunt dels serveis, no només els serveis de seguretat, sinó doncs, els serveis de protecció civil, els serveis de neteja, els serveis de transport. Aquí també s'ha apostat, i a mi em sembla que és una aposta correcta per part de l'Institut de Cultura i pel conjunt de l'Ajuntament per fer activitats desconcentrades, de manera que també puguem acostar la festa en els diferents barris de la ciutat. Aquest és un peatge que hem de fer. Barcelona és una ciutat mediterrània, és una ciutat doncs, que també doncs, la gent vol disfrutar de la festa, no només a la nit. I a la tarda, jo mateix doncs, vaig baixar des de Sant Gervasi, que és com visc, fins a la plaça de l'Ajuntament, i realment donava goig veure el Passeig de Gràcia ple, amb el correfoc infantil, la Rambla Catalunya plena, el Passeig de Gràcia ple, la plaça de la Catedral plena, la plaça de Sant Jaume. És a dir, evidentment, tot això requereix una tensió dels serveis municipals, i en especial quan arriba la nit, doncs dels serveis de seguretat. Evidentment, això doncs no és fàcil, d'haver de controlar aquests espais, sobretot en el moment en el que l'activitat acaba i que llavors és quan es poden produir aquest tipus d'incidents, està clar.
No sé si algú de l'estudi, Mònica Terribas, Màrius Carol, Miquel Samper, Teresa Cunillera, Pablo Iglesias, algun comentari?
Sí, jo no barrejaria el fet que hi hagi molts o pocs concerts amb el fet que hi hagi més o menys aldarulls, perquè això pot arribar a... És evident que hem de tenir molt ben dimensionada la capacitat d'organitzar la protecció de tots aquests esdeveniments, però no demonitzem el fet que hi hagi més esdeveniments.
No, 143 concerts,
controlar-ho,
això és difícil,
Però... és molt difícil, també és difícil controlar altres esdeveniments massius i els controlem, és a dir que...
A llocs diferents de Barcelona, sí, a molts llocs diferents a la matinada.
Jo crec que és molt més important, inclús, el que avui publicava La Vanguardia de tots els edificis, dels comerços vandalitzats. I això sí que jo crec que és una qüestió que no té res a veure ni amb la festa, ni té res a veure amb la gent que té ganes de divertir-se, perquè és la festa major. Aquí ja són elements que no tenen res a veure amb això i que estic segura que la Guàrdia Urbana els hi fa el seguiment corresponent.
Guàrdia Urbana, Mossos, tots haurien d'estar perfectament coordinats i un vell projecte que hi havia fa temps i que no s'ha pogut implementar, suposo, a Mossos, que és fer una feina molt preventiva creant policia molt de proximitat que en esdeveniments d'aquests tingui les claus informatives del que passarà o del com es bellugarà un determinat espai abans no es produeixi. Suposo que això són projectes que ens haurien d'ocupar professionalment i no les picabaralles a les cúpules de Mossos, que en aquests moments és el que tenim en els darrers dies, no? Mentre estem parlant que tenim problemes per garantir la seguretat de tots aquests esdeveniments, estem amb que si el comissari Sallent i el comissari en cap dels Mossos d'Esquadra, Estela, es considera desautoritzat perquè hi ha un segon que li fa la feina o li intenta fer la feina, no? Vull dir, aquí tenim un problema i s'ha de resoldre. Vaja, davant d'en Samper jo no m'atreveixo a dir massa més res que això,
Aquí tenim l'Albert Valle, Samper.
Hola, Albert, què tal, com estàs?
Què tal, molt bon dia.
A veure, jo penso que una sèrie de circumstàncies han fet que un concepte, que és el del civisme, doncs estigui en hores baixes. I us passo a dir el que jo considero. La pandèmia, per exemple, ha tingut... No estic donant cap excusa, intento explicar. La pandèmia ha tingut uns efectes, doncs, clars i directes amb la gent jove. Han estat tancats durant molt temps, no han pogut sortir, i de forma inacceptable, doncs, la violència es va veure doncs, que pujava. Jo recordo, per exemple, que en els primers moments en els quals ja es podia sortir fins a una hora determinada, van haver situacions violentes contra Mossos d'Esquadra. Recordo, per exemple, un atac gran contra la policia local de Lleida. I aquesta és una qüestió doncs, que l'hem de tenir present com un element. Després hi ha un segon, que per mi és encara molt més rellevant, que és que penso que s'ha fet una mala utilització política del que és el concepte de seguretat. I crec que s'ha barrejat d'una forma errònia el que és la pròpia seguretat del que és l'ordre públic, de forma molt especial a Catalunya. I probablement, doncs, perquè som un poble doncs, que ha patit una certa opressió durant molt temps, això sigui explicable. Però ha fet que tinguem una percepció de la policia que no és la realitat. El cas paradigmàtic que m'agradaria explicar és el cas de Pablo Hasél. Van ser 15 dies de manifestacions brutals, on hem de recordar que el que s'estava qüestionant era un precepte d'un codi penal espanyol i no català, una sentència de l'Audiència Nacional però en canvi qui va rebre va ser Mossos d'Esquadra, perquè en el seu concepte de policia judicial òbviament havia d'executar una sentència de l'Audiència Nacional i no té res més a fer que executar-la. Doncs bé, van ser 15 dies cremant-se, recordareu que el dissabte Passeig de Gràcia, l'edifici de la Borsa, on, per problemes, insisteixo, que deriven d'un precepte del Codi Penal desfasat espanyol i d'una sentència de l'Audiència Nacional, qui va rebre va ser el cos de Mossos d'Esquadra. El cas paradigmàtic d'aquells 15 dies van ser quan, el primer o el segon dia de manifestacions, la comissaria de Vic doncs va rebre uns atacs que, si no arriba a arribar, valgui la redundància, una furgoneta dels Arro de Manresa, si no arriba a arribar, hi haguessin hagut morts. Jo en recordo perfectament que dues senyores, una que estava denunciant un cas de maltractament i la seva advocada, les vam tenir que protegir a les garjoles de la comissaria de Vic. Això no ha ajudat, i aquest concepte de seguretat, doncs, políticament mal utilitzat, socialment mal entès, jo penso que també ha col·laborat amb aquesta disminució del concepte del civisme. I jo crec que totes les forces polítiques haurien de fer doncs una lectura neutral, perquè precisament qui va defensar el cos de Mossos d'Esquadra a les eleccions del 14F va ser la primera força política que va guanyar, no? I per tant, això no és gens menor. I hi ha qüestions pràctiques. Home, a Catalunya hi ha 18.000 Mossos d'Esquadra i 10.000 policies locals. I és veritat que hi ha hagut una concentració